Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Hotel Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Feia temps que no et veiem per aquí i al final t'hem pogut pescar i, escolta, és sempre un luxe tenir-te i escoltar-te. Sí. També, aquest fa menys temps que no el veiem, que és el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos, benvingut també al Converses.
Bona tarda. Jo no estic a les xarxes perquè no sóc un peix.
Però t'hem pescat igualment, eh? Deixant pescar. I qui també s'ha deixat pescar aquesta setmana és l'Aleix Mercader. Bona tarda, Aleix, benvingut.
Hola, bona tarda.
Ell treballa, és el delegat de l'Economista a Catalunya i, bé, hem fet aquesta terna d'econòmics perquè el protagonista d'avui és un personatge, és un home que entén molt d'economia, entén molt de vivenda, entén molt d'habitatge, és el senyor Xavier Vilajoana. Bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya i també d'Espanya, eh? Vull dir que ho coneix, ho té tot controlat, eh? El d'aquí i el que passa més enllà de l'Ebre i de la Franja. Eh?
A vegades els títols no corresponen amb tot el coneixement que un té, però sí que t'obliguen, com a mínim, a estar molt informat.
Molt bé. Escolta, Xavier, si t'apropes una mica o t'atances més al micròfon, ja tens un to de veu prou alt, però així encara t'escoltaran millor. Eh? Molt bé, aviam, comencem parlant del tema de la construcció i parlant del Construmat, eh? Ja que estem aquest dissabte, dimarts obre portes a la Fira de Barcelona.
És president de Construmat.
És el president de Construmat, per això li volia preguntar, però Salvador, t'has avançat, jo. Gràcies. Moltes novetats aquest any al Construmat. Jo tinc apuntat per aquí, el dia de la presentació vau parlar de la reducció de l'impacte ambiental, la digitalització, l'atracció de talent. Són aquests els ítems, les assignatures pendents del sector, senyor Vilajoana?
Són les principals, però no les úniques. És un saló que és el saló ara mateix de referència del sud d'Europa i és un saló d'un sector de la construcció que fa molta feina que moltes vegades es visibilitza poc. És una feina que és molt innovadora, és molt tecnològica, que és molt evolucionada i que, sens dubte, s'avança a moltes de les variables i moltes necessitats que l'habitatge, en aquest cas, la construcció en general, necessita. I realment tot això es veurà en els propers 3 dies, de dimarts a dijous, a Fira de Barcelona, al Saló Gran Via, en aquest Saló Construmat.
Tot i que apuntat aquí que dimecres hi ha la presentació d'un informe molt important, m'he quedat amb el titular, jo te'l llegeixo i tu el desenrotlles, sí, si et sembla bé. Un informe com incideix la dificultat per accedir a una vivenda a la gent gran i en la salut dels joves. Alguna conclusió que es puguis avançar? No gaires, perquè si després la roda de premsa que hi ha convocada no hi anirem. I tampoc seria bo això, eh? Sabia?
Bé, no, això fa referència sobretot a com es pensa avui en dia, com s'ha de pensar pensant en la salut, per exemple, les construccions dels habitatges, com es projecten pensant en la salut de les persones que els han de, que hi han de viure, no només habitatges, sinó també oficines, per exemple, no? És a dir, se diu la biosalut, que se li diu en el sector de la construcció, que també és una part molt important. Si a més hi afegim els requeriments de sostenibilitat, d'eficiència, del medi ambient, doncs amb això és quelcom que el nostre sector ha avançat moltíssim i que ha estat, sens dubte, pioner en aquest sentit. És més, és un sector que normalment no ha estat mai reactiu, sinó que ha estat, al contrari, ha estat actiu, és a dir, s'ha avançat a les necessitats que reclama la gent i, sobretot, el que reclama el nostre planeta.
Parlant de vivenda, tothom sap que el dèficit d'habitatge és una cosa que preocupa, que és molt greu, que és molt important. Fan falta vivenda, es construeix poc. Com arreglem aquesta bretxa que hi ha entre una cosa i altra? Manca de vivenda, es construeix poc...
Hi ha manca de vivenda. Sí. I els números així ho diuen. De fet, tenim la sort que el Banc d'Espanya de tant en tant treu algun informe, no? I ens corrobora, perquè moltes vegades el que diem des del sector sembla que doncs la gent no en fa suficient cas, però evidentment quan ho diu el Banc d'Espanya, que tenen tota la credibilitat del món, igual que nosaltres, però ells se'ls dona per fet, doncs diu que es necessitarien prop de 250.000 vivendes l'any i en canvi estem construint a nivell d'Espanya prop de 100.000, no? Per tant, és evident que hi ha un dèficit que no només no aconseguim pal·liar anualment, sinó que a més a més es va acumulant, no? És a dir, podríem fer un any els deures i construir 220.000 habitatges, 250.000, però amb això no eixugaríem el dèficit que portem acumulat. I això, vulguem o no, pot acabar sent un greu problema perquè la generació de noves llars, va a un ritme molt més alt del que es construeix, i això passa a nivell d'Espanya i després és extensible a qualsevol de les comunitats autònomes de, del país.
I això ens situa a nivell d'Europa, tenen el mateix problema que tenim aquí, senyor Vilajoana?
És un problema generalitzat.
Perquè hi havia
sobretot,
algú que comentava que, per exemple, a Villemen no hi havia aquests problemes.
No és cert.
Que hi havia un acord entre tots els partits.
Estem en un moment que es tendeix molt a comparar peres amb pomes. Sempre es parla de Viena, d'Àustria, sí, no? Com un exemple, també he escoltat alguns actors que parlen de Singapur, no? Com a, i un ha de ser conscient de com funciona en cada país i la idiosincràsia de cada país. Àustria, per exemple, fa al voltant de 70 anys que està fent polítiques d'habitatge, i quan dic polítiques d'habitatge vol dir que inverteix en polítiques d'habitatge, o sigui que els pressupostos de l'Estat doncs tenen partides molt importants per l'habitatge, però és que a més aquestes polítiques d'habitatge, a part de la inversió, van acompanyades d'incentius fiscals, per exemple, en els propietaris, en els promotors, en el sentit per incentivar precisament la generació de tots aquests habitatges. Llavors, quan tu fas polítiques sostingudes en el temps, on inverteixes i dones incentius fiscals perquè la gent posi en el mercat tot tipus d'habitatges, doncs els resultats són positius.
Governi qui governi.
Clar, és dit, perquè
no que fallem,
sí, les polítiques d'habitatge en el propi sector, en l'habitatge, no poden ser polítiques pensades a 4 anys, perquè del cicle de maduració propi d'un habitatge mínim ja són aquests 4 anys. Per tant, no pots fer polítiques pensant que els resultats et sortiran en 4 anys, ni en 3, ni en 5. Han de ser polítiques a llarg termini. I és quelcom que en aquest país no s'ha fet mai.
No s'ha fet. Molt bé, doncs, companys de taula, endavant. Valero, som-hi.
Sí, jo volia posar de relleu una iniciativa que el sector de la construcció aporta amb aquesta edició de Construmat, i és que per primera vegada, i si no em corregeix, sisplau, per primera vegada quatre grans entitats representatives del sector, no? Els arquitectes tècnics, la Federació de Construcció d'Espanya, etc. Vostès s'han posat d'acord per presentar un decàleg per donar solucions, per aportar solucions a l'escassetat d'habitatge, que és el primer problema identificat pels espanyols segons les darreres enquestes del Centre d'Investigacions de Recerca Sociològica, el CIS, no, d'Espanya. M'agradaria que expliqués una mica com han arribat en aquesta decisió de ser actius per resoldre un problema social, després que expliqués aquest pacte que proposa el decàleg, finalment un pacte d'estat sobre l'habitatge, quan vostès són els, diguéssim, el braç executor, no? d'aquesta construcció dels habitatges, no? Tinc entès que, no sé, al voltant del 80 o quasi 90% dels habitatges els construeixen vostès, no?
Sí.
Per tant, són part de la solució, no? Sisplau, podria explicar, perquè això interessa a molta gent, no?
Sí. A veure, al final aprofitem un moment, una setmana, com la setmana de Salvador Construmat, on precisament aglutinem moltíssimes organitzacions, col·legis professionals, associacions, tècnics, no? És a dir, és un saló molt transversal, i per tant, aprofitant aquesta transversalitat, què millor que cinc entitats, col·legis professionals, cinc, sis, que al final ha participat més gent, no? Però, doncs, hagi una mica fet un decàleg, resum, de tot allò que hi ha individualment i cada un de nosaltres ha anat comunicant a les administracions competents. Per tant, és una mica aquest conveni, aquest resum, aquest decàleg.
Seria un full de ruta, no?
Exacte. Però a mi m'agrada puntualitzar que és un decàleg i que no és 10 punts que, a veure si aquest o aquest altre o aquest no. És a dir, al final, la solució al problema de l'habitatge és una solució, com habitualment passa amb molts altres problemes, és multifactorial. És a dir, no serveix posar un punt, no, farem el 2 i el 3, o el 4 o el 5, no. És una suma de tots ells, perquè, ens agradi o no, el sector de l'habitatge, la producció de l'habitatge, és, com he dit, molt transversal i, per tant, implica temes administratius, financers, econòmics, tècnics, jurídics, de seguretat, d'eficiència de les administracions. Per tant, sense posar èmfasi en cada un d'aquests punts, no solucionarem el problema de l'habitatge. Per tant, com que és un moment aglutinador del sector, és un moment on, com has dit, l'habitatge assequible és una de les principals preocupacions de la gent del país, doncs que res millor que aprofitar com la setmana de Construmat, aquests 3 dies de saló, per posar en relleu això i aprofitar, ja que tenim el suport de les institucions públiques a nivell de representativitat, que vindran moltes d'elles, doncs que presentar-los una miqueta tot això que suposa una mica el resum de tot el que hem estat dient durant molt temps, eh? No és que de sobte hagi aparegut de sobte aquest decàleg, és una mica aquest resum de tot el que hem estat dient per activa i per passiva.
I les administracions i els polítics, creu vostè que remen a favor d'aquest decàleg, de diguéssim, resoldre el que volen vostès, resoldre aquest problema social, o els tenen davant?
A veure, el que intentem és això, precisament. És dir, quan reclamem, com has dit, el tema del pacte d'Estat, hi ha elements sobre la taula que requereixen d'això, i quan diem del pacte d'Estat vol dir que requereixen d'un consens polític que moltes vegades no es dona. I per què no es dona? Perquè massa vegades, no només amb l'habitatge, s'utilitzen aquests temes importants com a armes llançaderes, no? És a dir, s'utilitza entre uns i altres doncs, per tirar-se els plats al cap, i mentre ells es discuteixen i es barallen, les solucions no arriben. I crec que això s'ha de fer un acte de responsabilitat enorme, perquè si no al final el problema serà extremadament greu i llavors ja haurem arribat tard.
Aleix.
Sí, reprenent el que deia en Juan Carlos, si els polítics escolten els operadors del sector, li poso un altre tema sobre la taula, que CACE s'ha pronunciat, que és el tema del control de preus del lloguer. Catalunya és l'única comunitat que l'aplica i a més s'ha extès fa poc el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions. Què passa aquí? Perquè és una mesura que en principi hi ha consens de que no funciona, que restringeix l'oferta, que complica encara més les coses per a la gent jove. Com poden convèncer, per exemple, els polítics de que no l'apliquin, aquest control de preus?
A veure, potser és una pregunta que els hauríem de fer amb ells, segons com. Però és de veritat, la intervenció en els mercats en general, i només a una part del mercat, és dir, els països que han tingut èxit en les seves polítiques d'habitatge han incidit tant sobre l'oferta com a la demanda. O sigui, s'ha d'actuar sobre les dues parts, perquè si només actues sobre la part de l'oferta estàs esbiaixant precisament, no?, el funcionament d'aquest mercat. I és quelcom que no s'està fent. Què passa? Què pensem? Que evidentment prendre aquest tipus de decisions, políticament parlant, marketingianament parlant, en el món d'estratègia política, doncs és còmode i molt barat, perquè no els hi genera cap despesa pública, i és quelcom que el discurs simple de dir no pujaran els preus, que al final no s'acaba corresponent amb realitat, és molt senzill. I aleshores, jo crec que aquest és el gran problema que hem tingut.
I a més es demonitza algunes modalitats, el co-living, el lloguer de temporada, sembla que són, bueno, que són la pesta,
la peste, no?
A veure, jo sempre, i ho he repetit moltes vegades, escolti'm, jo crec que ningú hauria de dir-li a la gent com ha de viure. És a dir, ara estem en un moment que sembla que ningú pugui ser propietari, tothom hagi de ser anar de lloguer. No, escolti'm, jo crec que l'obligació de l'administració, l'obligació del promotor és posar a l'abast de tothom tot tipus d'habitatge, ja sigui en venda o en lloguer, i que la gent sigui la que esculli, per les seves circumstàncies personals, per les seves capacitats, etc. Si vol anar a compra, aquí, allà, llogar, més temps, menys temps, no, vull dir, jo crec que la responsabilitat és posar en el mercat tot tipus d'habitatge i que sigui la gent la que triï. Si nosaltres restringim amb la nova legislació i amb el que es va aprovar legislativament, si restringim l'oferta, és evident que donarem moltes menys opcions a la gent perquè triï com vol viure. I això és quelcom que sembla que no ho acaben d'entendre.
Una qüestió...
Salut, atensa més el micròfon. Si no...
Una qüestió que sembla que des de fa un any i escaig, les solucions han de venir de la regulació, d'una regulació més restrictiva, perquè sembla que hi ha unes persones que tenen l'obsessió d'especular i especular amb l'habitatge, no? Aquesta és la idea que es vol donar a vegades des del poder polític, quan a vegades aquest poder polític ja porta 5 o 6 anys al govern, no? I tenia aquesta responsabilitat. I aquí hem vist que en els últims 10-12 anys la despesa pública en habitatge ha caigut al voltant de la meitat en termes de PIB. Per tant, una certa despreocupació per la política d'habitatge manifesta, i que esdevé majoritàriament pels estalvis que han tingut per l'eliminació de la desgravació fiscal a l'any 2013, que era la part més important de la despesa en habitatge que es feia des de l'Estat espanyol. Per tant, tenim que el que ha deixat d'invertir són les administracions, el que han deixat de fer una política molt més restrictiva, que servirà des de l'Ajuntament amb el 30%, la Generalitat o l'Estat en posar més pals per poder posar habitatges a lloguer i reducció de l'oferta, que es notarà, no avui, però d'aquí 2 o 3 o 4 o 5 anys, es notarà aquesta pèrdua i, per tant, pujades de preus o menys oferta. El sistema de cues, quan no ja funciona, això es veu en els països comunistes, quan no funciona perquè no es pot abastir amb aquells preus, aquells béns, pujant menys béns, i la gent el que ha de fer és sistemes de cues. Sembla lògic que culpabilitzar amb uns altres, i quan les dotacions de fons que s'han fet des de les administracions públiques no han estat els que correspondrien?
Bé, jo al final això de culpabilitzar o no, cadascú amb la seva consciència, el que sí que tinc clar
ho dic perquè efectes més que culpabilitzar per veure com trobem la solució.
No, el problema és que moltes vegades s'està legislant pensant en el curt termini i pensant en arreglar allò que no s'ha fet durant els últims 20 anys. No? I aleshores és molt fàcil, això és com els que tenim nens petits a casa, que els estem educant, no? un s'ha d'assumir les seves pròpies responsabilitats, no? I per tant és molt fàcil dir que la culpa sempre és dels dos altres, però sempre dic el mateix, estan parlant totes les administracions que intenten regular per abaratir el cost de l'habitatge, fer-lo més assequible. Doncs escolti'm, jo els dic el primer que els diria:
impostos.
Espanya és el país on la càrrega fiscal de cada habitatge que es construeix és més elevada de tot Europa, que és un 30% del cost d'un habitatge. El 30% són impostos. Per tant, indirectament, demà mateix de impostos, tant locals com autonòmics, com
de totes les administracions,
demà mateix és quelcom que ells poden això arreglar-ho. Demà mateix, aquest 30% es pot rebaixar, no sé, un 10, un 15, millor, cadascú que decideixi, però demà mateix això és una tasca, és una feina que ells podrien fer sense necessitat de legislar res, simplement aprovar decrets, normatives, normes subsidiàries, ajuntaments, etc. Per tant, jo sempre dic el mateix, jo per donar lliçons al que tinc al davant o per donar lliçons a algú, primer intento veure què puc fer jo, què he fet jo, i assumir les meves pròpies responsabilitats. És quelcom que malauradament no veiem ni hem vist en els últims anys i seguim sense veure.
Al contrari, quan es parla de rebaixar impostos aquí a Catalunya, ens situen com el dimoni, no? Aquí els impostos no es toquen, al contrari, som la comunitat que més impostos tenim.
Però sabeu què passa? Que ho deia una mica el Salvador. El que no pot ser és que el 30% del cost d'un habitatge siguin impostos, sí, i després les inversions públiques, precisament en polítiques d'habitatge, que surten, haurien de sortir dels propis habitatges que construeixen, no s'utilitzin.
Parlant de coses públiques, el famós 30% que va posar en marxa la senyora Colau, de reserva de pisos, de protecció, com vulgui dir-ho, no ha funcionat aquest invent, no ha funcionat. La senyora Colau era un mur que no hi volia conèixer res. Jo no sé si amb l'alcalde Collboni la cosa ha canviat, hi ha millor sintonia, es pot flexibilitzar aquest famós 30%. Quins inputs té el senyor Vilajoana?
Bueno, tenim els inputs, no només els que tenim a nivell de relacions institucional amb les administracions, que la tenim molt recurrentment, sinó les pròpies declaracions, els programes electorals d'uns i altres que es van presentar a l'alcaldia de Barcelona i que això ho reflectien, que era la voluntat de modificar la normativa del 30%, flexibilitzar-la, que no derogar-la, que això ha quedat clar, és a dir, per tant, fer-la viable. Principalment, no? És dir, al final jo sempre ho resumeixo fàcil, el 30% de zero és zero, per tant qualsevol nivell de producció per sobre d'aquest zero evidentment millorarà la factibilitat d'aquesta norma.
Sí,
hi ha alguna proposta en aquest sentit sobre la taula o no?
Sí, hi ha propostes que s'estan debatent entre els diferents grups polítics que han d'aprovar la modificació d'aquesta norma del 30%.
I això va per llarg, va per curt?
A veure, la decisió pot ser o molt curta, si demà es truquen es posen d'acord, diguéssim, ja poden preparar l'aprovació inicial. Dit això, un cop es produeixi una aprovació inicial, evidentment és una modificació que requereix d'una modificació del pla general, de normes, de llei urbanista, i per tant és un tràmit llarg, que s'allargarà un any o mig. Però jo crec que l'important és començar a caminar, i per tant aquesta aprovació inicial, que implicaria l'acord de dues, tres, o les forces polítiques que tinguin majoria en el consistori en funció dels acords.
I vostès han parlat amb les diferents forces polítiques que hi ha a l'Ajuntament?
Estem constantment parlant, òbviament, perquè al final els que hem de desenvolupar, els que tenim la màquina productiva, som els promotors d'aquest país.
La maquinària política, no?
Nosaltres com a mínim sempre hem dit el mateix, nosaltres no legislem, no diem que hem de fer. El que sí que fem és advertir.
Però poden apretar, poden apretar.
No, els expliquem. Escolti, si feu això, passarà això, vosaltres mateixos. Si no feu això, passarà això. I a partir d'aquí, ells valoren i decideixen si què volen legislar o què volen que passi. El que ha passat en els últims 11 anys, ja ho dèiem fa 8 anys. Senyors, això provocarà això. És el que ha passat. Per tant, nosaltres el que sempre demanem és, ja que estem nosaltres en el dia a dia, ja que tenim tota la informació, ja que sabem com funcionen les coses en primera persona, comentem-ho i nosaltres simplement us donarem el feedback de passarà això, això altre...
Però veient el desastre que ha sigut, com és que costarà girar la truita, senyor Vilajoana?
Bueno, si ho entengués segurament em posaria en món de política, però que tampoc ho entenc, per això no hi soc, ni en tinc cap ganes des d'aquest punt de vista.
Es pensa poc amb el ciutadà.
Bueno, sempre ho dic, es pensa massa amb les properes eleccions i molt poc en les properes generacions.
Sí, sí, és una bon bona frase. Sí, un bon titular. Anem a veure, un altre titular el va propiciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciant 50.000 habitatges promogudes pel govern de la Generalitat.
El pla
50.000, efectivament. Tenint en compte que el sector que vostè representa ha estat l'executor, l'encarregat de construir el 80% de l'habitatge protegit en aquest país, els ha cridat, vull dir, estan, no sé, per posar-se a treballar allà?
Sí. Des d'aquest punt de vista sí, que ens han, vull dir, de fet ho fan habitualment, sí, després ens fan més o menys cas en funció de diverses variables, no? Sobretot, normalment la més important és en funció de amb qui han d'aprovar o no la normativa corresponent que pugui suportar una política d'habitatge. Però és veritat que la iniciativa i les ganes hi és, ara falta posar-s'hi. No? És veritat que per aquest pla 50.000, amb aquest primer inventari, no, de sòls que tots els ajuntaments locals han traspassat o han comunicat a la Generalitat, és un primer pas, com a mínim, per saber què és el que tenim, no? Perquè és veritat que hi havia molts ajuntaments. Vull recordar que al final el responsable final de cada desenvolupament urbanístic és el propi ajuntament. Les administracions locals són les que ho tenen en primera persona. Per tant, mobilitzar aquestes administracions locals és molt important. I això és quelcom que s'ha fet. A partir d'aquí, la casuística d'aquests solars que han aflorat també és molt variable, no? Està en diferents processos, un està en els principis de la gestió urbanística, uns altres a la meitat, uns altres a les llions. Però bueno, com a mínim, una bona manera de començar és posar ordre en els sòls de titularitat pública, que són aquells sobre els quals en principi l'administració podria actuar-hi més ràpidament.
Clar, agafant mal el que deia vostè, crec que des d'APCE van calcular que de mitja es triga 16 anys, no?, en tenir feta la paperassa.
Es va fer un estudi juntament amb Colliers d'APCE de Banya, on la mitja perquè un solar passi de ser o sigui, des del principi de la gestió urbanística fins que passa a ser edificable, és a dir, solar urbà, la mitja en aquest país és de 16 anys. Clar, com comprendreu, si jo em plantejo, no, una actuació urbanística a l'any 1, me la plantejo per l'any 6, 7, 5, 4, no a l'any 16, que no sé què haurà passat entremig i no sé si els paràmetres que jo m'havia posat al cap, mentalitzat, pensat, perquè són aptes i coherents i funcionen en aquell moment, no sé al cap de 16 anys. Jo no em plantejo les coses que passen al cap de 16 anys.
Excés de burocràcia, excés de regulació, no?
Suposo que el sector voldria és, diguin 3 anys, 5 anys, 7 anys, però compleixi-ho, no, també?
Al final, com qualsevol activitat econòmica...
Perquè, clar, jo calculo un retorn econòmic, calculo una operativa... Que em passa...
Ja no és només efectes... No, a mi això m'agrada posar-hi el matís. No és només un tema de rendibilitat econòmica, més. No és, és que és molt més complexa d'això. És dir, insisteixo, fa 16 anys ens plantejàvem un tipus d'habitatge que segurament ha canviat molt respecte al que ens estem plantejant ara. Per tant, si jo planifico un sòl pensant que els pisos hauran de ser així, així, de més petits, més grans, clar, que fa 16 anys no ens plantejàvem, per exemple, el tema del co-living, no? Que fossin habitatges on compartissin elements comuns, amb serveis comuns, etc. Això fa 16 anys, aquí no sabíem ni el que era. Jo crec que no devia existir ni la paraula.
I el rebuig.
I ara, en canvi... I ara, en canvi, és que el parc està sobre la taula. Per tant, què passa amb els planejaments que es van pensar fa 16 anys? Que ara mateix no tenen cabuda molts d'ells precisament per això. Per tant, no ens podem permetre que la gestió urbanística tingui uns terminis com els que tenen avui en dia.
La culpa és de l'urbanisme, de la gestió urbanística.
Un dels grans problemes d'aquest país és la gestió urbanística, absolutament.
O sigui, per tant, és un problema funcionarial i tècnic.
És evident, és un problema absolutament tècnic i burocràtic, però sabeu què passa?
Però no té tanta dificultat,
això ho sap,
no?
Tothom, però tenim una llei de suelo que no s'ha aprovat ni té visos d'aprovar-se, i tot per un tema de la fotografia política, de qui la presenta, qui l'aprova, qui diu, qui no diu, quan... El consens sobre la bondat tècnica de la modificació de la llei de suelo que s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats és absolut. Llavors, quan hi ha un consens tècnic absolut sobre una modificació d'una llei, però no s'aprova per lluites polítiques, doncs aleshores aquí el sector privat i la ciutadania
no
té poc a dir.
No pot fer res, esperar. Esperar. Salvador...
No, jo crec que és un tema prou preocupant, perquè, com ell deia abans, si no pensem en les generacions futures, no hem fet la feina que es pertoca, no? Amb el tema de l'urbanisme hi ha problemes de lo que és de la gestió, diguéssim, de la burocràcia, i que hem d'entomar com donar també als agents que operen una certa seguretat amb la racionalitat del servei que han de fer i de l'activitat que han de desplegar, no? Perquè a vegades hi ha criteris interpretatius molt amplis que el que fan és que el mateix funcionari, per tenir la seguretat de no equivocar-se, els fan els més restrictius possibles, no? I per tant seria bo d'establir mecanismes, guies d'interpretació que faciliti d'una forma molt més consensuada i que la gent sàpiga jugar-hi correctament amb aquestes eines, perquè si no l'administració no fa la seva funció, que és atendre els interessos dels ciutadans, i disposar d'habitatges és una de les eines. I tenim com la mateixa administració, per resoldre això, aplica noves normatives, poden ser aquestes àrees o poden ser inclús els projectes estratègics, que diuen que quan tinguin aquesta característica els terminis xifrats per tothom es redueixen a la meitat. És a dir, fixeu-vos que ja és conscient del problema i estableix mecanismes per autolimitar-se i establir terminis més breus. Hem de resoldre el problema de la burocràcia, és un problema que també posa l'informe Draghi. I quin creu vostè en aquest àmbit que és el més complicat en el tema de l'urbanisme, la capacitat de passar múltiples controls a diferents normes urbanístiques, la capacitat a vegades de que el poder estigui en molts ajuntaments que no tingui personal adient per poder desplegar en determinats ajuntaments la capacitat tècnica, que a vegades tenen un arquitecte unes hores a la setmana, i quin paper poden jugar-hi administracions de l'àmbit local, com podrien ser els consells comarcals o les diputacions, per ajudar a marcar aquests criteris i facilitar la feina de tots amb aquesta tasca, tot i que tots tenen la seva independència, però tots els ajuts serien bons en aquest sentit.
A veure,
i depèn del color de cada un.
La casuística és gran. el tema immobiliari és molt local. Al final, les administracions locals tenen molt a dir-hi. I, evidentment, hi ha molta variabilitat d'administracions locals, petites, grans, mitjanes, no. El que sí que està clar és que en ple segle XXI el que no es pot entendre és la poca digitalització de l'administració pública. És a dir, avui en dia hi ha tecnologia suficient i prou avançada com perquè moltes de les revisions, per exemple, urbanístiques, que s'han de donar i que han de fer a les administracions locals, es puguin fer mitjançant aquesta tecnologia, i puc posar exemple, no? El BIM, etc. No? O sigui, hi ha comprovacions urbanístiques que la tecnologia està perfectament preparada per solucionar. Per tant, això alleugeriria la càrrega, precisament, no? De feina, de, sobretot aquells municipis que tenen menys capacitat, de gent, etc. Per tant, això, en ple segle XXI, ho hauríem de poder resoldre, això és un repte que crec que té l'administració. A partir d'aquí, la interpretabilitat. Penseu que tenim un urbanisme en aquest país molt arcaic. És un urbanisme que és del segle passat, de mitjans del segle passat, molt d'ell, i per tant no s'adequa a les noves necessitats que té avui en dia el sector. Hem puntit ara el tema del co-living, però per exemple les densitats que estan amb la majoria de planejaments urbanístics són densitats que encara fan referència als metres quadrats de l'habitatge en lloc de fer referència a l'ocupació que tenen aquests habitatges, que en els últims anys s'ha situat en el 2,3 persones per habitatge. Per tant, totes aquestes adaptabilitats que s'haurien de dur a terme en l'urbanisme actual no es produeixen, i això impedeix precisament l'agilització de tots aquests tràmits administratius. Per tant, com més restrictiu fem un urbanisme, com més
barreres.
Ja, no barreres.
Rigideses.
Com més, si tenim en compte el que triga l'urbanisme a desenvolupar-se, com més restriccions hi posem, més difícil és adaptar-lo a futur a les noves necessitats de la vivenda.
Perquè, per exemple, tenim el cas de Barcelona, tenim el pla, sembla que el vigent és el del 74, que s'aplicava el 76, no s'ha canviat, que ja se pensava que Barcelona aniria creixent amb la immigració venida de tota la resta d'Espanya, i que els problemes de densitat seria una nova Calcuta, no? Per dir-ho així, per tant, es va limitar molt la densitat. Quan tenim ara una realitat que, si fem pisos que ens obliguen als que siguin més grans del que la gent compra avui i viu, perquè la dimensió mitjana dels habitatges s'ha reduït, tenim un problema de que la rigidesa amb la modificació dels temes urbanístics fa que moltes coses no s'adaptin a les realitats que es requereixen. Portem parlant de la modificació del Pla General Metropolità. Quants anys portem amb això i encara queda per acabar de concloure?
Es va modificar ràpidament quan vam fer el 30%.
Sí, no, però són modificacions puntuals.
No,
la modificació
no, no,
general.
El que passa, però és el que dic, al final s'han de fer les modificacions pensant en que han de ser prou flexibles perquè siguin adaptables, no tornen a modificar un pla general.
Pla general a vegades són 15 anys, 20 anys o 30,
sí,
no?
Aleshores, però insisteixo, és un tema de voluntat i de coneixement de com funciona el país, com funciona el sector i del que vol la gent. Perdoneu, sempre dic el mateix, ens obsessionem amb Barcelona. Sí, Barcelona té molts problemes, però hem de començar a parlar amb la Gran Barcelona. És a dir, quan la gent, i és quelcom que massa sovint sobre la taula, compara, no? És típic, no? A part de fer-ho amb el futbol, també ho compara amb habitatge, no? Barcelona compara amb Madrid i Barcelona. Jo crec que és una errada, perquè Barcelona, per comparar-la amb Madrid, hauríem de parlar de la Gran Barcelona.
L'àrea metropolitana, no?
Barcelona amb el Madrid Centro, el districte de Madrid Centro, que seria semblant.
Perquè s'ha de comparar pomes i pomes, com he dit abans. Escolti, la Gran Barcelona sí que la pots comparar amb Madrid, perquè per número d'habitants, per densitats, etc., i per superfície. Clar, si volem fer això, hem de posar l'esforç també en quelcom que sembla que no tingui res a veure amb el sector de l'habitatge, el sector immobiliari, que és la mobilitat. Hem de començar i hem de saber i hem de comptabilitzar les distàncies en minuts i no en quilòmetres. Quan siguem capaços de calcular les distàncies en minuts i no en quilòmetres, començarem a resoldre el problema de l'habitatge.
Segona assignatura pendent.
La Barcelona gran.
L'habitatge i la mobilitat.
Perquè la Barcelona petita hi ha poca cosa que queda per fer, no?
No, però la Barcelona petita vol dir que si tu tens una mobilitat, si tu des de Lliçà de Vall et situes en 21 minuts saps que et vindrà al centre de Barcelona, ja comences a resoldre el problema de Barcelona. De fet, ho hem vist a la, durant la pandèmia, va haver-hi molt èxode de gent que va estar disposada per altres motius, òbviament. Però ja es va plantejar i se'n va anar a viure fora de Barcelona ciutat. Però quin problema tenim perquè això sigui més generalitzat? El problema de la,
mobilitat,
de la mobilitat i del transport, i del transport, sobretot públic.
Sí, hi ha un altre repte.
30 segons.
Sí, hi ha un altre repte.
Els oients que estan escoltant la conversa de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostàcia La Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Aleix Mercader, Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo, avui ens acompanya el senyor Xavier Vilajoana, que és el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya i d'Espanya. Ho dic perquè ens està la gent sent parlar, i no sap qui som.
Perquè arriba...
L'important és que el senyor Vilajoana l'hem de conèixer. Valero, pregunta.
Un altre repte és l'ocupació, diguéssim. Hi ha una mancança. No, ja també. També.
Eh?
Ha... No.
Jo... Que deixen de pagar el lloguer.
No. Sí, això és exogen, no? De fora, no? No, un problema intern del sector és mà d'obra. Mà d'obra qualificada en un sector que és ja prou industrialitzat, o sigui, ja no es fan les cases, diguéssim, totxo a totxo, sinó que hi ha un procés d'industrialització prou avançat. L'accés a aquesta ocupació també de dones, quan, jo recordo, abans de la crisi econòmica del 2008, hi havia molts joves que deixaven d'estudiar i es posaven a treballar al sector de la construcció i de seguida els veies ja amb diners a la butxaca, amb un cotxe, etcètera. Després va passar el que va passar. I ara sembla que no és tan atractiu, no, el sector. Què s'ha de fer? Perquè crec que vostès tenen propostes també, com un pla de xoc, no?
A veure, més que pla de xoc, sobretot el que s'ha de fer és informar, és fer molta pedagogia. És a dir, en un país on la taxa d'atur juvenil és superior a la mitja europea, un sector que necessita molta mà d'obra...
I que es paga bé, no?
Un sector on els salaris, perquè el seu conveni així ho estipula, se situen per sobre la mitja de la majoria de convenis laborals d'altres sectors, realment és un repte i és una obligació que tenim a traure aquesta mà d'obra nova, no? I la femenina,
I dones,
no? També. És veritat que la industrialització ajudarà en aquest sentit, perquè és una manera on el sector, per exemple, la mà d'obra femenina hi pot entrar més fàcilment, però inclús la construcció tradicional. És a dir, avui en dia no es construeix ni molt menys com fa 40 anys. És a dir, la digitalització, la tecnologia, els processos constructius, hi ha molta cosa que ve prefabricada, o sigui, industrialitzada, però a petita escala, que simplement a les obres el que fa és segreguen, no? És a dir, fan com un Lego, com un muntatge. Per tant, ha canviat molt el món i això és un repte que tenim, això de pedagogia i informatiu. Per això, per exemple, aquesta setmana de la Construmat, una de les potes del Saló és precisament explicar tot això i fer workshops amb institucions col·legials, amb acadèmiques, no? Amb escoles, no? Perquè posar-los en contacte amb el món empresarial perquè vegin com es construeix avui en dia i explicar les bondats de treballar en aquest sector.
Molt bé.
Parlant de coses que poder interessen molt a la gent que ens està escoltant ara mateix, de cara a aquest 2025 i el 2026, el preu de la vivenda anirà a l'alça, es mantindrà,
continua baixant, és una bona inversió, s'ha de comprar ara.
Escolta una cosa, el lloguer, com es mantindrà el lloguer? Vostè que és un gurú del sector...
A veure, jo primer m'agrada fer un matís. La pregunta és com evolucionarà el preu o com evolucionarà el cost. Això primer de tot. Perquè, evidentment...
El cost com aniria a l'alça?
Depèn, no? És dir, anem a parlar del cost. El cost avui en dia de l'habitatge és un cost on les dues masses principals més importants són el cost del sòl i el cost de la construcció. Després n'hi ha d'altres, però les més importants en volum són aquestes dues. El preu del sòl depèn una miqueta de la gestió urbanística aquesta. És a dir, si els requeriments per desenvolupar un sòl són uns requeriments que no es corresponen amb la realitat, o són uns requeriments que tenen unes expectatives enormes, són uns requeriments o uns cossos que s'han de distribuir entre pocs habitatges, poca edificabilitat, etc. Tot això influeix. Els costos de la construcció, malauradament, els costos de la construcció avui en dia són uns costos que tenen un caràcter global, mundial. Ho vam veure amb la crisi mundial de la guerra entre Ucrània i Rússia, on els costos de construcció es van disparar un 35%. Per tant, és quelcom que hi tenim poca influència des d'aquest punt de vista. I després hi ha el tema del preu. El tema del preu, una de les variants importants, de les variables importants, és l'oferta i la demanda. No conec cap sector, cap ni un, que una diferència, que un abisme com el que hi ha ara entre oferta i demanda no provoqui un augment de preu. No en conec cap. Si algú el coneix, que me l'expliqui. Jo, avui en dia, no en sé cap. Que una forquilla tan gran, un esbiaix tan gran entre oferta i demanda no provoqui augment de preu. Què està passant? En els últims 15 anys s'han produït en el nostre sector, per posar un exemple, més de 40 canvis normatius que han afectat el nostre sector. Algú m'explica qui posa un euro, qui inverteix en produir en un sector, qui posa un euro quan no sap què passarà o què pot passar al cap de 2-3 mesos, un any, 2 anys? És molt difícil atraure capital en un sector, a més, el sector immobiliari, que si alguna cosa té és que és intensiu en capital. Al final no comprem a 2 i venem a 3, vull dir, i posem, és un sector que afegeix moltíssim valor afegit, molt intensiu en capital i per tant té un risc molt elevat.
Hi ha preguntes demanades, però és que ens queda un minutet, eh? Ràpid. Va, som-hi.
Bueno, jo
passa el volia, temps en ràdio, eh?
No, la sostenibilitat. Sostenibilitat, el repte europeu de la sostenibilitat, el Green Deal, vostès com l'afronten en aquests moments?
Doncs nosaltres l'afrontem. És més, ja l'hem afrontat. De fet, a Construmat veurem totes les solucions que s'han estat parlant i treballant i duent a terme. És a dir, en aquest sentit, hem estat super resilients i ens hem anticipat a les demandes i el que necessitava el planeta en aquest cas. I per tant, des d'aquest punt de vista, estem molt actualitzats.
Molt bé, doncs nosaltres estem fora de temps ja. Hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Senyor Xavier Vilajoana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, moltíssima sort, i convidar la gent que vulgui anar al Construmat 20 al 22, no?
Exactament.
Fira de Barcelona, l'històric, no?
Fira Gran Via.
Gran Via,
el nou.
Bueno, molt bé. Doncs ahir és la cita. Gràcies, bona tarda i que vagi molt bé. Salvador Guillermo, gràcies també. Aleix Mercader, gràcies.
Bona tarda.
Dissabte acabem les converses a la cadena COPE Catalunya Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Que vagi bé, adeu-siau.
Un converses molt constructiu.